Ràdio Gràcia, 107.7 FM. Bona tarda, amics i amigues. Tornem altra vegada entre vosaltres amb el Teatrí de Butxaca de Ràdio Gràcia, freqüència 107.7 FM, divulgant la poesia universal, el haiku i la tanka com a disciplines japoneses. I així posem a l'abast de les noves generacions aquest projecte cultural, especialment en disciplines japoneses de haiku i tanka, les quals fem actualment en llengua catalana, castellana i japonesa, i a mesura que puguem amb altres idiomes. És aquest programa la plataforma cultural per a potenciar els Premis Literaris Grau Miró amb 11 anys d'història ininterrompuda i d'extensió internacional. Podreu seguir-nos els dijous a les 7 de la tarda, dilluns a les 14 hores, dijous a les 10 del matí, divendres a les 22 hores, dissabte a les 14 hores i diumenge a les 11 del matí. I recordeu que ens heu de sintonitzar al punt 107.7 de FM de Ràdio Gràcia. Avui ens acompanyen Susana Domènech, Sebastián Ruiz i Jordi Tena. El nostre agraïment a Jordi Domènech i també al Dani, que són els tècnics de la ràdio i que ens atenen i fan possible aquest programa. Us parla Salvador Barrou. Bé, altra vegada comencem aquest programa i bé, jo com sempre, avui he vingut abrigat i avui tinc fred i demà tinc calor i no sé com ho faig, però sempre el temps és important per a mi. Sí. Ja m'he tret roba, me l'he posat, etc. O sigui que fins que no arribi el mes de maig jo malament ho tinc. Avui tenim amb nosaltres doncs, també a la Susana, que ja s'havien acabat les flors de la botiga.
Sí, s'ha acabat el vendre. Bueno, encara no, la tenda està oberta. La porta està oberta,
perquè,
no tingui.
I heu fet els calés que ja tanqueu.
No, ara el següent pont, el pont de la Concepció, ja venen les plantes de Nadal, el gui i el pi, ja aviat.
Però també feu encàrrecs,
sí,
no?
Ah, sí, fem encàrrecs, amb el que sigui.
L'important és... Perquè en aquest moment el que treballa, doncs, ha d'estar...
Els anem mantenint, sí, anem fent.
Hem d'anar subsistint i passant, tal com diem en català, qui dies passa, anys empeny, i d'això també es tracta.
Sí, no.
Jordi, què ens has portat avui?
Doncs, voldria començar amb un poema que hi ha al meu llibre Reviu la Flama, que vaig escriure al Port de Barcelona, assegut un matí de diumenge, mirant els vaixells que passaven, sobretot aquells vaixells del port esportiu, però a mi em va venir al cap una altra visió del mar, un mar més metafòric, més a prop del que és la mort. Un poema que es titula Una barca i que voldria dedicar a una persona que segurament que ens està escoltant, que es diu Mercè Rius, que viu al barri de Gràcia, no al Coll,
Bueno, tot és gràcia.
Tot és gràcia, també,
Tot és gràcia, no.
Tot és gràcia.
Aquí al Coll diuen...
Però bueno, nos entendemos, eh?
Aquí al Coll diem que gràcia som la República Independent de Gràcia.
Exacte. Doncs per Mercè Rius, una barca. A la vora del mar no hi ha donzelles, ni rastre de passats gloriosos, ni restes d'angoixa. A la vora del mar hi ha llum de matí endiumenjat, o boira baixa al capvespre, que es fon en silenci. A la vora del mar hi ha una barca vella, portada per un mariner expert, que pacient espera. A la vora del mar, el mariner t'esguarda, espera el moment precís per fer salpar la barca. A la vora del mar, la barca recull passatge, i puja en un jove etern, i també un vell que dormia. A la vora del mar, no hi ha donzelles, al compàs de la brisa i de l'aigua, balla la incertesa.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Perquè esto, allò, aquell poema de A la vora del mar hi ha una donzella, oi?
Sí, ve de la poesia popular, però la capgiro totalment.
La capgires.
Lo que da decir el mar, eh?
Sí, el mar és... sí.
El mar i la luna.
És una fuente d'inspiració, no, el mar?
El mar, bueno, és el Mare Nostrum, eh? El mar de la sabidoria, o sigui que el mar nostre dona molt de sí. O sigui que des de la valentia dels catalans fins a altres, doncs... el nostre Mediterrani és el nostre Mediterrani. I, bueno, no lo canvio. Sebastián, va, què tens?
Pues de Manuel Corsado, una consulta. La faz entre el velo oculto entró en mi despachaje temblorosa una mujer para hacerme una consulta. Busqué labor, no me dieron. Limosna y no conseguí. Y cuando a casa volví, mi hijo pan me pidieron. Presa de horror y de afán, desde mi propia cocina, con un ganso a una vecina, conseguí robarle un pan. Nada comimos ayer, y hoy lo mismo aconteciera. Si al robo no recurriera, pregunto, ¿lo debo hacer? La excusé petrificado, pan y dinero le di, y por respuesta añadí, que conteste otro abogado.
O sea, tan real como la vida misma.
No lo considero raro. Dice, es corto, pero dice mucho.
No, es que los poemas no hace falta que sean muy largos. A veces con tres versos es suficiente, ¿eh? Susana, ¿qué has fet? Esteu aquest...
Sí, aquest conte és... he fet aquesta setmana. Bueno, sí, està recient cuit, eh?
Quan no ven flors, escriu per això.
Sí. Es titula Una fiesta en palacio. Era el cumpleaños del emperador, cumplía 70 años y quiso hacer una fiesta, una gran fiesta. Invitó a grandes personalidades del gobierno del shogun. También quiso invitar al maestro Zen Casio a su gran convite. Tuvo que contratar más sirvientes para que atendiera las mesas. También contrató músicos, faquires, comefuegos, bailarinas y bufones. Estuvo días preparando este gran día. No quería que faltara nadie y se preocupaba mucho por sus invitados. Los gobernantes llegaban a palacio en sus lujosos palanquines y vestidos con sus mejores ropas. El emperador Misikato lo recibió a la puerta del palacio con una reverencia, muy contento porque asistieran. Cuando hubieron llegado todos, por último llegó el maestro Casio. Él vestía como siempre, con su túnica blanca, y tampoco venía con lujo, sino andando. La fiesta empezó bien con música, baile y espectáculo. El maestro se mantenía al margen de todo aquello, pero no podía rechazar la invitación del emperador. Todos comieron y bebieron como glotones, embriagándose con buen vino. El primer ministro se acercó al maestro Kasu y le preguntó, ¿tú no comes? ¿No bebes? Y él contestó, primero es el espíritu que la comida y la bebida, esto es secundario. Después un gobernador del shogun le preguntó lo mismo, ¿qué no comes? ¿Qué no bebes? Esto causó mucha irritación al maestro, que se defendió diciendo, la mitad de toda esta comida podría ser repartida a los pobres de la región de Kioto y no malgastarla así. El emperador se acercó a ellos al oír la conversación e hizo recoger las sobras de la comida del banquete, pues no quería ofender al maestro y se avergonzaba por ello. Así mandó a sus criados que hicieran. A lo que el maestro protestó diciendo, ¿solo habéis podido darle las sobras? Después de todo este banquete, ¿no se merece vuestro pueblo más que esto? ¿No os sirven ellos pagando tributos y diezmos? ¿Hasta dónde llega vuestra codicia? ¡Sois insaciables! El emperador enrojeció y se fue muy a disgusto por todo lo ocurrido y no volvió a aparecer por palacio en toda la noche. Y era un haiku que fa de síntesis al conta. Fiesta en palacio, músicos y faquires, noche solemne. Vino y manjares, codicia y avaricia, maestro indignado.
Molt bé. M'agrada que treballis, eh?
Ah, sí. La cosa és que s'ha de ocórrer la cosa, no? Que tens que pensar a veure com... Començar és fàcil, però acabar...
Sí, però...
Vaig fent,
tu estàs a la botiga, al qual estàs tranquil·la.
Sí, no, ja, sí, 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 ningú molesta, ningú
llavors
molesta.
Llavors hi ha un moment que tu ho penses i després tu tornes...
A pensar, sí.
Vale, això sí, sí. Ajuda a tenir...
Home, el canvio mil vegades, eh? Començo per un camp d'una manera...
I cada vegada que lo leas, canviaràs alguna
cosa. Sí, és el que passa, sí, sí.
Fins que al moment troba, fins que al final trobes alguna cosa que dius, bueno, potser que parem, no?
Sí, perquè no agota la
tinta.
Hombre, la tinta.
Bé, em tocaria a mi ara, doncs, començar i amb Salvador Espriu, del seu llibre Les cançons d'Ariadna. Bé, sabem que aquest any acabarà l'any Espriu, i dir-vos també doncs, que Salvador Espriu neix a Santa Coloma de Farners el 1913. La família es trasllada aviat a Barcelona, tot mantenint el contacte amb Arenys de Mar, el lloc d'origen. Bé, doncs jo he triat aquí uns poemes, en els quals doncs, llegiré, i espero que us agradin. Diu així, fira hores abans de Naxos. Per al repòs de l'ànima de la Pepa Pollés, d'un llinatge de pilots a Cinera. Cançó d'amors, sentiràs el ritme llunyà del timbal de les gitanes de la cabra. Ariadna es lamenta que no sóc sentimental i no canto dolceses del llaç matrimonial. Acarono en resposta al seu brut occipital, tot lliurant-me als desindis d'un furor elemental. Passegen per la fira d'una vila amb catedral, el de bracet, líbids, lànguids, lassos de sentir un timbal percutit per gitanes davant d'un hostal, entre xiscles de públic i la dansa teatral de la cabra, titelles i una nena que pren mal. Roseguem uns quants xurros de cartó fregit amb sal. Esdevens llums de tarda, roentor de fornal, penetrem en desfici dins l'ombra d'un portal. Prou que ho sé, no m'estimes, diu l'aguda veu nasal. D'anys ençà que t'oblides d'aquell llací sacramental, jo la miro, és ben lletja, amb cintura maternal. I pensar que ella he fet sempre l'animal, que treballo 20 hores en derca jornal. Decideixo de sobte un capgirament total a la nit. Mentre dormi, fugiré via naval, on no pugui pescar-me fora massa fatal, ni quan sonin trompetes del judici final. I... Bé, continuarem després. I ara, el Jordi...
Doncs ara... Un petit homenatge a un lloc on hi vaig sovint, perquè a més puc recitar poesia d'allà de tant en tant. Un lloc que és un bar de Barcelona que s'ha de conèixer com a mínim un cop a la vida. El bar Pastís, al final de la Rambla, últim carrer a la dreta, al carrer Santa Mònica.
Sí.
Jo quan hi anava tenia bastants menys anys que ara i cap
fa
gana.
Fa molt temps, eh?
I allà anàvem, sí, fa molt temps, és un bar
sí.
Típic de la Rambla i
sí, ara, de tota la vida.
Del Raval,
sí, sí, sí.
I allà anàvem a dibuixar, no? I bueno, m'has fet recordar. Ara he fet una regressió a la meva joventut.
Doncs, com que és un poema breu, puc fer el poema d'homenatge al bar Pastís i després una de les coses que recito quan recito poesia al bar Pastís, que no només són poemes meus, són altres coses diferents també. Però primer començo el bar Pastís.
Saps tot jo?
Sí. Neix un bar en la decadència tardoral d'un diumenge. La tarda avança entre veus amicals i trencadores. Aquí tenim l'oasi primaveral de la tristesa. Aixopluc per al cor, senzillesa amb veu romàntica de vells cantants francesos. Punt de trobada, de fracassos no oblidats i de promeses. Això és el bar Pastís i allà de vegades recito poesia i altres coses, com per exemple...
Hi ha tertúlia? Tertúlia ja, literària?
No, no hi ha tertúlia literària. Bàsicament hi ha música en directe, hi ha cantautors i gent que fins i tot algunes vegades hi ha... recitals i alguna presentació d'un llibre, però bàsicament música en directe, de gent cantants amb una guitarra,
ja,
perquè l'espai és molt reduït i... hi ha poc espai per fer coses.
Recordo que una vegada el meu pare em portava en el cercle del Liceu, que allà sí que hi havia una tertúlia de poetes. Uh-huh. I després ho he perdut el rastre, suposo que ja ni existeix, no? Però sí que tothom anava a recitar, els poetes anaven a recitar. I hi havia un ambient bohemi, maco. Però jo tenia 12 o 13 anys, o sigui que tampoc em podia fer un criteri molt sever d'allò, no? Però sí que ho recordo, però veia com pujàvem a l'escenari i recitaven i després aplaudien. L'important és que després... Molt bé. Qui continues?
Bueno, esto va sobre esa juventud que por su adicción a las drogas arruinan su vida o incluso la pierden, ¿no? El autor, Salvador Barrau. No sé si lo conocéis.
Me suena.
Alzarse.
Este tiene años, sí.
He perdido el tino de la vida. Estoy solo, olvidado y enfermo. Respiro la angustia de vivir y mi respirar se siente débil. Si él era ahí, adiós amigos. Adiós risas y sonrisas. Se me muere la esperanza y no tengo fuerzas para vivir. He caído, sí, muy bajo, al fondo de un pozo oscuro, como si fuera aplastado por un mazo, con el espíritu débil como un hilo. Han caído mis amigos, sin despedirse ni decirme ni siquiera un último y triste adiós. Siento ahora la tristeza de la soledad. Amigo, ahora estáis lejos, pero cerca. Ve aún nuestros verdugos. También un día serán ellos, quizá pronto, miembros del club de las ausencias. He perdido el tino de la vida. Busco ayuda. Me cuesta respirar. No quiero seguir muriéndome. Quiero vivir. Dame la mano, solo la mano, para poder marchar.
Ay,
¿te recuerda?
Sí, sí. ¿Cómo no voy a acordarme?
¿Te recuerda de algunos conocidos?
Sí, sí, porque además esto es la experiencia de... de un barrio, del barrio vecino, que es tu barrio,
sí.
Y donde yo he trabajado 30 años, que es el Carmelo. Y esto son vivencias. Por eso ahora me has hecho recordar cosas y sensaciones, claro, claro está. Bueno, pues no sabía que te lo había dado.
Me lo había dado hace ya tiempo.
Bueno, muy bien, gracias.
¿No? Pero queda bien, ¿no?
Bueno, era...
¿A ti te gusta, que sí?
A mí, bueno, es un poema muy sentido esto.
No, es que se desprende, ya se desprende.
Bueno. Continuem.
Hola. Ara us explicaré un conte de Henry Brummel. Els millors contes ten, és de l'editorial La Campana. És la segona edició en català. La barca i els dos monjos. Qui dirà la sabor del cent, la saviesa d'aquests contes senzills com l'evidència, lliures com la veritat? Un capvespre a la tardor, la boira espesa cobreix gairebé del tot el riu Saitama. Un monjo i un jove novici es disposen a travessar-lo amb una barca lleugera. Les zones són grogues i tumultoses i s'ha aixecat un vent violent. Mestre, ja sé que ens esperen al monestir de Rishiko, però no seria prudent d'ajornar la nostra visita fins demà? Podríem menjar una boleta d'arròs i dormir en aquella barraca de branques que veig allà baix. Davant el silenci del seu mestre, Kasuku es resigna a embarcar-se i comença a remar. De l'altre arriba només en veu una línia fosca perduda entre la boira. Mestre, el riu és ample i el vent que bufa de través no es deixa avançar com voldríem. Passa una dotzena de minuts. Que a Kasuku li sembla una hora, rem en silenci, el cor inquiet. De sobte, deixant els rems, es posa dret i aixeca un braç. Mestre! Mestre! Mireu aquella barca que surt de la boira. Ve dret cap a nosaltres. Mestre, toparà amb nosaltres. Ens esclafarà. Naufragarem. Ei! El pilot! Ei! Pilot! Si tingués a l'abast qui governa l'embarcació, li clavaria un bon cop de garrot que li trauria les ganes de posar en perill uns sants barons com nosaltres. Mireu, mestre, la barca s'apropa. i es foradarà amb la seva proa punxeguda. Ja veig el pilot, aquest timoner assassí, dorm tranquil·lament. Mestre, la barca ja és a tocar. Per Bram, maleït sigui aquest pilot criminal. Que el cicle de les seves reencarnacions duri 1 milió d'anys. Que sigui xacal, hiena, rata, puça. Quan estan a punt de topar, un remolí oportú o una maniobra hàbil del mestre evita el perill i les dues barques continuen indemnes al seu camí. Has observat l'interior de la barca, Kasuku? Pregunta el monjo Zen. Sí, mestre. La forma que he pres per un home era un sac de gra. Digues, Kasuku, contra qui t'has enfadat tant? Ai, tenia por i la por, no?
Per això ja passa.
Sí.
Penses
veure era un sac de gra i l'està maleint. I no era un...
Penses veure una cosa i n'és una altra, no? Jo continuaré amb Salvador Espriu amb aquest poema que diu Baralla de dos secs captaires. Per negocis rivals de cantonada, estrategs de la nit, ara combaten. Un inútil fanal il·luminava aquell odi brutal de mans i plagues blanquinoses dels ulls sense mirada. S'escometen tots dos, garrots en l'aire, ferocitat atroç de brontosaures, agudits a sentits d'oïda i tacte, cautelosos, subtils, per situar-se en el terreny potser més favorable al resultat final de la topada. No falla ni un sol cop l'endevinada. De l'ombra contra l'ombra, s'esbotzaven els cranis afaitats. Pedra picada i fins al moll de l'os de l'espinada. Després de llarga estona de baralla, un d'ells cau fent un crit als peus de l'altre i no es belluga més. Tot ple de nafres, el vencedor s'ajup, orientant-se per la sang que s'escola del cadàver. La roba va palpant amb molta pausa, navalla vers l'infern de les butxaques i el buida del pecat de la xavalla.
Déu-n'hi-do, aquest també. Continuem amb un de més alegre, eh?
Sí, perquè va la cosa un poco triste, va la tarde un poco triste, y sobre todo...
Bueno,
todo
sí. Entre unos y otros...
Bueno, creo que si ahora saco algo un poquito más alegre.
Venga, va, saca uno.
Bueno, ya lo prometí la semana pasada, que hoy traeré la parodia de Tenorio, de la escena del sofá, ¿no?
Pero...
El otro día decimos en serio y ahora pues la parodia.
¿Con dos o con uno?
Es que no sé si le agradará a la Susana. Es igual, hago yo de los dos.
Como quiera.
Bueno, no tengo copia, te tendré. Cuando llegue Doña Inés te paso para este trozo.
Vale,
este
bueno, trozo, ¿eh? Ya me lo dirás.
Don Juanito y Doña Inésita. Don Juan, bajo mi amparo insegura, teniendo tanta hermosura, que lo sabe hasta en Cuba que no tengo nada de cura. Cálmate pues vida mía, me da igual que seáis impura, ya me lo dijo mi tía que estaba muy madura. Cuando el prior lo encontréis, desazadle su postura, que se pondrá como un buey aunque seáis de clausura. La sotana de color beige se le pondrá sin duda, que tiene de buena ley el perder la compostura. No lo parará ni el rey y querrá tenerlo segura, cuando vea que os tendéis y os quedéis vos desnuda. Retozad aquí un momento, por favor no os marchéis, que los frailes del convento saben lo que vos seis. No es cierto, ángel del color, que en esta apartada orilla, cuando la luna no brilla, se hace mejor el amor. La barca del pescador que está llena de astilla, en las aguas corrompidas que pasan por el besos. ¿Es verdad o es mentira? Me lo dijo una chiquilla. Que las patatas se grillan cuando les da mucho sol. Cuando ibais por la orilla del Guadalquivir en Sevilla, enseñateis las pantorrillas y todo el mundo os vio. Vos ibais a la deriva despeinada y en cluquilla, y en aquella barca de cerilla, sin remos y sin motor. Os tumbateis panza arriba, os rascabais la barriga, con vuestro peso se inclina y hasta la barca se hundió. No seáis tan presumida, si los frailes os cepillan, aunque sea de puntillas, no puedo cepillaros yo? Ese aura que os llena cuando comíais magdalena y con la boca tan llena no cabíais en el flotador, gritabais cuando os hundía, Inesita del alma mía, y los tiburones huían al ver una ballena en vos. Perdisteis la armonía, os cargasteis de manía y el ruir ceñó a sus crías al veros se las comió. Esas palabras pendientes, defecaba y bajo el puente, y pasaba corriendo la gente huyendo del mar olor. No es verdad, cotorra pía, en el cuartel de caballería, con los soldados que había, no parabais de jugar al yo-yo. Y seguisteis por la tarde entre verdes olivares, con coroneles y generales y también con la legión.
Y sigue. Con doña Inés.
Callad por Dios, oh Juanito, no seáis tan adulador. Mejor te callas el pico o no conseguirás esta flor. Me habéis dado un poquito de agua sin filtrar sin duda. Me la beberé a sorbitos, aunque contenga basura. Tal vez poseáis, don Juan, una armadura de hierro, pero yo la he de doblar con la fuerza que yo tengo. Hoy, don Juan, no hablemos más. Estamos perdiendo el tiempo. Para mí es un tormento si me tengo que esperar. Me lo está pidiendo el cuerpo. Vámonos para el pajar. Vos se pondrá contento, porque no me voy a negar. No cambiéis de pensamiento, que no me voy a canchar. Si pues con un regimiento no voy a poder con uno más.
Chin, tan, chin, y entonces, don Juan...
Mi espada está esperando que la pueda desenvainar. Aquí te pillo, aquí te mato. Nadie como don Juan.
Don Juan, don Juan. Muy bien, muy bien.
Hombre,
bueno, hemos roto un poco ya la tragedia.
La tristeza, sí.
Jordi, va.
Doncs, com deia abans, que recito el Barpastís, també recito en altres llocs, i recito poemes meus i coses d'altres. Doncs, una de les coses que no són meves aquesta vegada. Dic, i ara no voldria recitar un poema meu, sinó filosofar una estona.
Ah, molt bé.
Al llarg de la història, molts filòsofs, autors, pensadors, han donat voltes al concepte de la veritat. Què és la veritat? Primer va ser Moisès, que va dir, la veritat és el cel. Després va venir Salomó i va dir, la veritat és el cap. Més tard va venir Sòcrates i va dir, la veritat és a la paraula. Després va venir Jesucrist i va dir, la veritat és el cor. Més tard va venir Marx i va dir, la veritat és a l'estómac. Després va venir Freud i va dir, la veritat és el sexe. I més tard va venir Einstein i va dir, tot és relatiu.
Molt bé, molt bé.
Molt bé. Molt bo, molt bo. M'ha agradat.
Sí, sí, sí.
Passem d'una era a l'altra, però tothom...
Diu la seva aquí, tothom.
I l'encerta.
Sí, sí, ho encerta.
Em sembla que et toca a tu, eh?
Sí.
Avui estàs una mica... Estàs enamorada avui, no?
No, estic com sempre. Estic com sempre. Ah, bueno, tinc uns haikus aquí.
De sempre no estàs enamorada?
Sí, jo sí.
Ah, bueno.
Tinc uns haikus aquí que són... Sobre la rama, la alondra canta, alegres gorjeos. El río meciendo, la barca abandonada, toda la noche. Gallo de latón, señalando los vientos, sin descanso. Las flamas espurneixen al foc de la llar, veis troncecs.
Ja estàs fent...
Estic treballant el haiku, estic...
Sí, sí, hi ha un que m'agrada més que els altres, però sí...
Sí, sempre hi ha algun que queda millor, l'altre s'ha de tocar.
Continuaré amb Salvador Espriu, amb un altre poema que diu... Cançó de None. I està dedicat a Núria Espert. Veig el latir de llavis que no s'obriran, secs d'una dolenta set d'aigua de mar. Ja des de trenc d'alba s'arboren cavalls, el bosc galopada, mort, esdevindran. Dorm, oblida l'illa on naixies. Saps com tan sols boirina se'ns tornen els anys. Fidels ulls vigilen, han endevinat cap als blaus a fòdols no vulguis anar. Fa la llum mirada, drink de prim cristall, segueix sols de relles l'aire de canyars. Caben les aixades de jorn als camps, ben daurats passeja per tots els rials. Falcons urpejaven llargs camins solars. Les ferides altes vessen claredat.
Tengo una triste y otra alegre.
Os alegre, alegre.
Alegre,
alegría.
Alegre. Yo, como estoy leyendo a este autor, pues...
Ah. ¿Te acuerdas?
Ah, sí.
De Fray Junípero.
Sí, yo la segunda, ¿no?
Sí. Bueno, tú empieza.
Ah, yo la primera, yo soy la madre.
Déjame dormir, se titula Déjame dormir, mamá.
Hijo mío, por favor. Yo Lola, vale. Sí. Hijo mío, por favor, de tu blando lecho salta.
Déjame dormir, mamá, que no hace ninguna falta.
Hijo mío, por favor, levántate y desayuna.
Déjame dormir, mamá, que no hace falta ninguna.
Hijo mío, por favor, que traigo el café con leche.
Mamá, deja que la sábana un rato más aproveche.
Hijo mío, por favor, que España entera se afana.
Que no me levanto porque no me da la gana.
Hijo mío, por favor, que el sol está ya en lo alto.
Déjame dormir, mamá, no pasa nada si falto.
Hijo mío, por favor, que es hora del almuerzo.
Déjame que levantarme me supone mucho esfuerzo.
Hijo mío, por favor, van a llamarte Aragán.
Déjame, mamá, que nunca me ha importado el que dirán.
Hijo mío, por favor, ¿y si tu jefe se enfada?
Que no, mamá, déjame que no me va a pasar nada.
Hijo mío, por favor, que ya has dormido en exceso.
Déjame, mamá, que soy diputado del Congreso. Y si falto a las sesiones, ni se advierte ni se nota. Solamente necesito acudir cuando se vota. Que los diputados somos ovejitas de un rebaño, para votar lo que diga y dormir en el escaño. En serio, mamita mía, yo no sé por qué te inquietas, si por ser culiparlante cobro mi sueldo y mis dietas. Lo único que preciso de verdad, mamá, no insista, es conseguir otra vez que me pongan en las listas. Hacer la pelota líder, ser sumiso, ser amable y aplaudirle, por supuesto, cuando la tribuna hable. Y es que ser parlamentario fatiga mucho y amuerma. Por eso estoy tan molido. Déjame, mamá, que duerma.
Bueno, te dejo, hijo mío. Perdóname, lo lamento. Yo no sabía el estrés que me produce el parlamento.
Se produce el parlamento. Y esto era, fíjate, esto era del siglo pasado o del anterior.
Está vigente todavía.
Siempre ha sido igual. Sí, sí.
Son esquemas que se
y
aman.
Y qué manera de salir del círculo vicioso ese, ¿eh?
De hecho, no sé si sabes que había dos hombres esperando el autobús en la puerta del Congreso de los Diputados. Estaban en silencio y empiezan a escuchar que sale de dentro. ¡Mentiroso! ¡Corrupto! ¡Ladrón! Y dicen, caray, qué ambiente hay aquí dentro, ¿no? No, hombre, si están pasando lista.
Molt bé. Bueno, jo trencaré el bon humor. El Salvador Espriu. Glaçats ulls de senyors, recordant Ausias Marc. Closos al cim on escampades cendres són de nou carn al pal dels mancaments. Dolors antics, urbats de sentiments, han convertit el fang paraules tendres. De gota sang bruts becs de voltors i cau damunt de les amplituds sorrenques de l'home sol a l'erm. Urpes rogenques buiden de cel glaçats ulls de senyors. Bé, continuarem ara.
A la manera de comiat. Un monjo zen es disposava a prendre la paraula en una gran plaça del poble. Havia redactat curosament el seu discurs i anava a llegir-lo, quan un cop de vent sobtat s'emportà els fulls a les branques d'un llimoner. Agafat per sorpresa, incapaç de reprendre el fil de la seva prèdica, va dir: «Amics meus, el que us volia exposar, en resum, és això. Quan tinc fam, menjo. Quan estic fatigat, dormo. Però... que no fa tothom això com vos, mestre?», pregunta algú d'entre la multitud. «No, no pas de la mateixa manera». «Per què, mestre?». «Perquè quan la gent menja, pensa en mil coses, i quan s'adorn, pensa en els seus problemes. Per això no fan com jo». Llavors el monjo baixa del mig d'ells, recollir les ofrenes, i els que encara l'interrogaven el responia: «En quant als detalls, els trobareu a les branques del llimoner».
Sí, sí. Bueno, doncs sí, continuarem ara amb... Va, que fas... Avui estàs dinàmic amb això.
Bueno, ara no toca oír lo romántico. Ya recurrí a José Ángel Buesa, ¿no?
Bueno.
Que haya también algo de romántico que no he dicho ninguna hoy. Y me falta algo. Poema del regreso. Vengo del fondo oscuro de una noche implacable. Y contemplo los astros con un gesto de asombro. Al llegar a tu puerta me confieso culpable. Y una paloma blanca se me posa en el hombro. Mi corazón humilde se detiene en tu puerta, con la mano extendida como un viejo mendigo. Y tu perro me ladra de alegría en la huerta, porque a pesar de todo, sigue siendo mi amigo. Al fin creció el rosa aquel que no crecía, y ahora ofrece su rosa tras las vejas de hierro. Yo también he cambiado mucho desde aquel día, pues no tienen estrella la noche del destierro. Quizá tu alma está abierta tras la puerta cerrada, pero al abrir tu puerta, como se abra un mendigo, mírame dulcemente sin preguntarme nada, y sabrá que no he vuelto, porque estaba contigo.
Bé. Jordi, és teu aquest o no?
Sí, aquest és meu. Del llibre Reviu la flama, un poema que es titula Obsessiva, que parla del món de les fans. Fans embogides, yeah, per les artistes de primera fila, veus, sí, a concerts amb càmeres de fotos, fent fotos, prenent imatges, vídeos, ho pengen a internet, al YouTube i altres xarxes socials, i tot això suposa una bogeria col·lectiva que ha quedat reflectida una mica, ho intento, a Obsessiva.
De vegades és histèria.
És histèria col·lectiva, ve ja de molts anys.
Sí, sí, en temps dels Beatles ja passava
això. Sí, és veritat.
Amb prou feina sé qui ets, i t'he vist tantes vegades sota la llum dels focus, que tu mateix acompanyes amb la llum d'un altre flash o d'un nou vídeo furtiu. El teu ídol no és de fang, perquè coneixes la sang daurada que embrolla de l'interior, rastre humà de virtuts i defectes, admirats i retratats fins a l'ocàs del temps. Ets allà, rostre serè, recollint les llavors noves que després sembraràs en el Twitter del teu món, en un racó de YouTube o en una carta perduda. Jo he seguit el teu foc, de vida oculta i vida plena. T'entregues tot un camí, empedrat d'il·lusions abstractes, on trobes la teva fe, religió obsessiva dels astres.
Tan real com la vida misma.
Sí, sí.
De cada concert, de cada cap de setmana.
I des de fa molts anys.
I molts, i dècades.
I dècades. Dècades.
Sí.
Mireu, jo ara volia comentar-vos un llibre que es diu Abare, Iniciación al Haiku Japonés, de Vicente Aya, de l'editorial Kairos. Però només faré una primera nota, perquè penso que ho llegeixo pel fet de que seria la part pedagògica del haiku, no? I ho llegiré tal qual, doncs, el doctor Vicente Aya, que va ser el meu mestre, doncs, ho escriu. I penso que sense jo que hi hagi de posar cap comentari ho podreu entendre molt bé, perquè ell parla molt clar i ho explica molt clar. Diu: el primer requisito de un haiku es la inocencia. El haiku debe ser sencillo. Esta es su primera condición. La sencillez le es tan esencial como la brevedad de la forma métrica. El haiku es una impresión fácil de comunicar por medio de unas palabras fáciles de comprender. Un haiku no es un hermético arcano, no es un enigma dentro de un enigma. Deberíamos presentarnos ante cada nuevo haiku como lo más simple de los lectores que haya tenido este haiku, pero con el orgullo de que así, carentes de recursos intelectuales o de formación, somos la medida exacta del haiku. Un haiku que no sea sencillo es una pura exhibición, un alarde del yo, del poeta, que opaca la realidad que tiene la obligación de transparentar. El haiku es patrimonio de los corazones descomplicados. Solo los verdaderos poetas y los niños, únicamente los que sienten en carne viva son capaces de ver el mundo. Los demás estamos desahuciados. El mundo nos niega su seno. Parece que estamos, pero no estamos. Porque estar es una meta final, un proyecto, no un punto de partida, como hasta ahora habíamos creído. Bé, penso que amb això ja n'hi ha prou. D'alguna manera, això és a dir que, per exemple, els nens veuen el món tal com el veuen i ho expliquen tal com el veuen, sense necessitat de tenir cap màster, ni haver anat a la universitat, ni que li hagin explicat doncs, pràcticament un poema, o com s'escriu un poema. Escriuen i allò que senten. I aquesta, diguéssim, el haiku té això. Moltes vegades quan s'intel·lectualitza un haiku, no estem fent haiku, o millor no estem fent res. Possiblement estaríem fent, sí que estaríem fent alguna cosa, possiblement, i diria que estem fent és un poema convencional. Ja, en aquest tema, per avui, la primera nota de haiku, la tanco.
No estarà mi hoko.
Hasta la mejor, entonces no puedo leer en japonés porque entonces...
¿Te falla una pata de lo banco?
Claro, no sé si lo hago bien, si lo hago mal, entonces no... Entonces, como leo, después le miro la cara y dice, ¿se ha enterado? No se ha enterado, pues entonces, como no está, no tiene gracia.
Aunque después tú le preguntes, ¿lo ha entendido? Y ella diga, no.
Aquel día, entonces ya diré, bueno, pues me tienes que dar más clases.
Bueno, eso me lo dio el otro de una chica sobre un amigo de ella que murió y le escribió, bueno, por lo menos se ve que sale del alma. Se titula El final. Sus ojos tristes reflejaban su soledad, mientras aquellas voces le acribillaban sin cesar. Llenaban su cabeza con angustia y desesperación, mientras tenía la certeza que lo decían con razón. Se odiaba a sí mismo y se sentía culpable. El caer en este abismo se le hacía insoportable. No quería creer lo que ellas decían cuando querían que odiara a los que le conocían. Eran sus amigos, ellos no eran así. No podía hacerle daño, se decía en su frenesí. Pero ellas insistían, le hacían dudar, le torturaban y le hacían llorar. Tenía que defenderse de la dura sociedad, de las malas lenguas y de la cruda realidad. Pero su lucha interna preparaba algo peor. El odio hacia el enemigo lo dirigió hacia su interior. Y su triste final a todos sorprendió cuando un fatídico día con su vida acabó. Descansa en paz su alma y también su cuerpo, mientras a nosotros solo nos queda su recuerdo. Se suicidó. Sí, con un amigo de ella que se suicidó.
Vaya. Pues, y continúa.
Uns haikus que tinc aquí mateix. En el estanque las cristalinas aguas, yo a solas pienso. El aire fresco, de nubes flotando, azules y blancos. El calor del día, el sol del atardecer, menos cálido. Ninta tenebras, la lluma está iluminant, la cera besa. L'interior foscor, aclarint-se a moments, jo reflexiono. El sol despunta, obrir la finestra, veig, llunyà, horitzó.
Ara ja ho fas bilingüe. Ara,
sí.
ja és bastant,
ara faig les dues.
Continues?
Sí. De matí estiuenc, volen els ocells blancs, gavines xisclen. Salada esquitxa, mulla l'escuma blanca contra les roques. Ja està.
Doncs ara un poema que no és meu, és d'una poetessa molt jove de Terrassa, que té el nom artístic de Tanit Amorós, no es diu així realment.
Com?
Tanit Amorós.
Tanit.
Ella es diu Alba, de nom real, però es fa dir com a poetessa Tanit Amorós. Ah, ella és de Terrassa, ara està vivint aquest any a Itàlia, a la Toscana, però últimament s'ha autoeditat, gràcies a Verkami, un llibre de poemes gràfics. I un d'aquests poemes és molt contundent, és un poema sobre la tardor, però per una tardor no de 30 graus com la que tenim ara, sinó una tardor de condicions de tardor.
De veritat, no?
Exacte. La tardor. La tardor és una guerra on el vent mata míssils de fred, les innocents fulles civils, que quedaran soterrades als nostres peus, en les fosses comunes de la història. Les rambles seran les restes d'un camp de batalla, i només amb el silenci podrem apreciar el gemec d'una fulla morta, que és víctima d'una estació que mai s'acaba.
Molt bé, molt bé. Sí, no, té força, té força. Escolteu, jo continuaré ara amb el haiku, però no llegiré haiku, sinó part de la presentació d'Ernest Ibáñez Nick, El camí del vent, de la Biblioteca Transvària, i és un llibre de haiku fet en català. És una col·laboració de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, i penso que per mi és un d'aquests llibres que s'han de tenir a la biblioteca d'un haikin, perquè el que llegirem, bueno, ho llegiré potser algun d'ells, perquè és molt senzill, és una mica el que deia ara el Vicente Aya, però com que està pensat i escrit amb la cultura catalana, potser és més fàcil d'entendre que no pas els originals japonesos. Diu així: l'origen de tot resta amagat a la consciència ordinària. També llegir un haiku, quan aquest toca la nostra sensibilitat, es produeix un canvi en la consciència que no és precisament la ment qui l'ha de captar. El haiku supera en el llenguatge, però no és un fill seu. El llenguatge és una eina simbòlica. La paraula no és mai la cosa, només ens hi acosta. És més, el llenguatge sempre és dual, perquè la paraula té el seu oposat i també perquè el símbol no és la realitat. Més enllà del símbol hi ha una percepció de la realitat a la qual el haiku ens apropa per allò que intuïm en la seva lectura. I aquí ens posa un exemple, diu així: el vent camina, cap corda el pot lligar, ni podem veure. Això és ben senzill i ho veus, no? A l'etern present desapareix el temps. L'acció del haiku es desenvolupa en aquest present infinit. El passat és memòria, ja no interessa. El futur és imaginació, per tant no és real. L'haiku expressa la vida i la vida és ara i aquí. Aquesta és la gran frase, doncs, del haiku i del haikins, perquè haiku és allò que passa ara i en aquest moment. El haiku transcendeix el simbolisme de les paraules i l'intent de transportar el lector al silenci. Silenci que es pot assolir tot llegint un haiku en veu alta. Vull referir-me a un silenci que hom aconsegueix quan practica el zen, quan estem mutzo toku i s'asseu en sazen. Hi ha un estat poètic que es troba per damunt de la lògica, i no és que no sigui lògic, sinó que trasllada a un nivell on només allò sensible funciona. Hi ha un altre haiku que diu: és per tot arreu, ningú el pot parar, el vent camina. D'altra banda, la composició del haiku té una disciplina. Aquesta circumstància fa que calgui anar trobant la paraula precisa per emmotllar el continent al contingut. Un treball immens, mai decebedor, encara que es transformi en una eina, en una feina enorme. Bé, hem vist el Vicente Aya donant pràcticament un esquema que pràcticament són... És una petita lliçó, no? Però aquí la introducció d'aquest altre llibre, doncs, coincideix molt amb el sentit de Vicente Aya. I, bueno, us deixo llegir un...
Una cosa cortita, cortita.
Va, cortita, cortita, vinga.
Soñé que te amaba, soñé que te quería, y me caí de la cama por soñar tonterías.
Suerte que no era un mal somni. Jordi.
Sí. Doncs un poema de molta influència d'Espriu, que es titula Inconsciència, que vaig escriure a l'època que vaig viure a la Terra Alta. Vaig passar un any a la Terra Alta, terra de vinya i de vi.
Ah, està molt bé això.
Entre les vinyes observo el temps. Els solcs de la terra avancen incansables envers la fi que no assoleixen. La verema despulla de vida uns ceps, que esperen la nova naixença. Els fruits, inconscients i solitaris, no esperen els sabors de la terra, ni la putrefacció del despit, mentre els verins recorren els solcs, tot ferint l'anhel de la justa mesura.
Bueno, estar entre vinyes crea emoció, crea sentiment, toques la terra, el sol...
Són sensacions directes.
Són sensacions... ara ho has dit, són directes. Jo he viscut això de petit, o sigui que el que dius m'ha agradat.
Aviam. Escarcha blanca, hierba helada queda sobre los montes. Flor de invierno crece sobre la nieve en altas cumbres. Grande letargo, los árboles dormidos, luego retoños. Espectros de luz iluminando la faz, sombras ocultas.
Has treballat molt, eh?
Sí.
I anaves venent cada flor, feies un
haiku. Sí, feia un haiku.
Es que decía que se quedaba a vender flores y lo mejor que se quedó a servir.
Se quedó a trabajar, ¿no?
Ya, yeah, mamá, vende, tú vende, que yo escribo. ¿Tienes uno de pequeñito que el tiempo...?
No, ¿qué te parece ya al final, como vamos caso de tiempo, un chiste cortito?
Ah, venga.
¿Vale o no?
Sí, venga, sí. Vale, vale.
Pues bueno, en una casa de rico, pues llaman a la puerta y sale la criada. Y cuando vuelve, dice, señora, en la puerta hay un señor que pregunta por usted. Y le pregunta a la señora, ¿y es negro? Dice, no lo sé, no se lo he preguntado.
Molt bé. Tens algun d'un...
Alguna cosa molt curteta.
Sí, vinga. Que tenim el temps a sobre.
Sí, un poema que parla de l'utopia, inspirada en Espartac com a aquell gran símbol que va lluitar per la llibertat dels esclaus i no li va sortir bé, com a molts que han lluitat per l'utopia al llarg de la història.
I després el van crucificar.
El gladiador estima la lluna. El gladiador estima la lluna i volgué lliurar el seu cor. Els homes s'enrigueren, maleïda condició humana, però el vell desig perdura al cor de qui la lluna empara. Astre de vella, esfera tangible, donen vida per estimar els homes a qui l'egoisme encega.
Molt bé, molt bé. Escolteu, ja em sembla que estem ja al final i jo llegiré un parell de haikus de l'Ibáñez Nic i diu així. La cabra torna a casa tota sola. El camí sóc jo. I aquest altre que diu, pel camí aspre, una flor malva blava, moguda pel vent. Aquell paisatge, si tot qui tanca els ulls, el veig novament. Li toca el sol, sembla un arbre nevat, l'ametller florit. Que m'agrada molt, és molt... Es veu, és una fotografia. Olor de timó, la conversa dels ocells per la muntanya. Ha plogut de nit i ara aquest matí passa un cargol. Veieu aquests haikus, que són molt senzills i són de casa nostra. Això són haikus de casa nostra. L'arbre immòbil, tot sol, mirant un núvol a l'esplanada. Els matolls eixuts estan mirant uns núvols que per allí van. I hi ha, per últim, aquest que diu, el blat quasi d'or, les roselles són roges, blanc el pensament. I sí que ens hem d'acomiadar, ja és el moment. Bé, estimats oients, ens acomiadem de vosaltres, tot i desitjant... Hagueu compartit amb nosaltres aquesta estona de tertúlia fent divulgació de la poesia i de la literatura universal a través de Ràdio Gràcia 107.7 FM. Agraïm als nostres col·laboradors, avui a Susana Domènech, a Sebastián Ruiz i Jordi Tena, i també el nostre agraïment a Dani i a Jordi Domènech, tècnics de la Ràdio Gràcia, i que ens han atès en aquest programa. I us esperem el proper dijous a les 6 de la tarda i no deixeu de seguir-nos al 107.7 FM de Ràdio Gràcia, Teatre de Butxaca. Fins aviat. Us parla Salvador Barrau.